Aquest divendres, dia 15 de març, se celebra el Dia Internacional del Consum Responsable. El consum responsable, o també anomenat consum conscient i crític amb el producte que es compra o el servei que es contracta, es basa en criteris ètics i en valors com la solidaritat, la justícia, el respecte al medi, a la natura i al desenvolupament sostenible. I degut a aquesta celebració del Dia Internacional del Consum Responsable, des de l'Ajuntament de Roquetes s'ha posat en marxa la campanya de consum responsable de Roquetes, amb l'eslògan «Penso, consumeixo responsablement». I dintre d'aquesta campanya de consum responsable de Roquetes, aquesta tertúlia que tenim avui aquí als estudis d'Antena Caro forma part d'aquesta iniciativa per tal d'inculcar a tota la societat en general doncs aquest consum més responsable. I per a parlar de tot això tenim aquí als nostres estudis a Jordi Alleput, que és el regidor de l'àrea ambiental de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i a totes.
Explica'ns una mica per què aquesta iniciativa de portar a terme aquesta campanya de consum responsable de Roquetes.
Bueno, des de l'Ajuntament vam considerar oportú que s'ha de conscienciar la ciutadania d'un consum responsable, com diu l'eslògan, i dins del marc del Dia Internacional del Consum Responsable. Per tal d'això cal conèixer quins són els organismes o empreses que estan liderant aquest moviment i ningú més que ells poden explicar de quina manera han transformat o han adaptat la seva empresa per a aquest moviment.
I per a parlar de tot això tenim avui als nostres estudis diferents convidats que els anirem presentant. També ens acompanyarà Joan Àngel, que és tècnic ambiental de l'Ajuntament de Roquetes. Per cert, Jordi, la primera vegada que l'Ajuntament té un tècnic ambiental, no?
Sí, val a dir-ho que Joan és el primer empleat de la casa de l'Ajuntament de Roquetes que es dedicarà al 100% a la gestió ambiental i és un orgull per a portar idees noves, idees joves, com veieu que és un xic jove i que ens podrà ajudar molt, molt i molt. No, Joan? Tenim inquietuds, no?
Sí, sí, la veritat. La meva funció dins de l'Ajuntament serà col·laborar i donar forma en diferents projectes d'educació ambiental, sensibilització ambiental i també desenvolupament sostenible.
Bravo.
I a banda del regidor de l'àrea ambiental de l'Ajuntament de Roquetes i també del tècnic ambiental, ens acompanyen altres contertulians. També ens acompanya Joan Franc, que és coordinador d'Educació Ambiental del GP, Ecologistes de Catalunya. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Al seu costat tenim a la Neus Barberà, que és coordinadora de Sur de Casa. Hola, què tal?
Molt bon dia.
I també ens acompanya un representant de la segona volta, Carles Lluís. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Mingo Espuny, que és pagès del territori d'agricultura ecològica. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb tots ells parlarem. D'aquí un momentet ens presentarà cada un quina és la seva tasca que fan des de les diferents entitats. I avui també ens acompanya, però de manera telefònica, perquè per motius d'agenda no ha pogut estar present aquí, una representant de la Xarxa Solidària de Catalunya, concretament del projecte PAMAPAM, que és la Ana Fernández. Hem de dir que la xarxa d'economia solidària posa a disposició de tothom aquesta eina col·laborativa, que es diu aquest projecte PAMAPAM, que ofereix un mapa de tot Catalunya amb les iniciatives d'alimentació, habitatge i serveis que permeten al consumidor doncs, consumir de manera responsable. I des del projecte de PAMAPAM ens acompanya la seva tècnica, Ana Fernández. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ana, explica'ns quin és el vostre projecte i, per cert, gràcies per participar en aquesta tertúlia.
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres per aquesta tertúlia de consum responsable. Explicar-vos que PAMAPAM és un projecte que just l'any passat vam fer 10 anys. La definició més fàcil és que és un mapa d'iniciatives d'economia solidària, però ha sigut un camí molt interessant. Fa 10 anys, quan va néixer amb la voluntat de ser un mapa de consum responsable. I la voluntat era facilitar a la ciutadania que conegués on podia consumir de manera responsable a prop de casa seva. I vam començar amb una prova pilot perquè era una metodologia col·laborativa que estàvem testejant. Vam començar el 2013 només a la ciutat de Barcelona i només amb tres sectors que en aquells moments els coneixíem, que era tèxtil, alimentació i banca ètica. I just ho vam llançar, va tenir molt més èxit del que ens podíem imaginar i de seguida ens van començar a demanar, no?, que pogués ser de tota Catalunya, que pogués ser de tots els sectors d'activitat econòmica i ens vam posar a treballar de valent i just un any després vam llançar el que ara és Pam a Pam, el mapa de l'economia solidària a Catalunya, que 10 anys més tard podeu trobar gairebé 1.600 iniciatives d'economia solidària arreu del país en 15 sectors. O sigui, la idea és que tu pots satisfer qualsevol necessitat de la teva vida quotidiana, tant com a persona consumidora, com a empresa o com a administració pública, amb iniciatives d'economia solidària. Què caracteritza Pam a Pam o com podem tenir la garantia de que tots els punts que hi ha en aquest mapa són de consum responsable i d'economia solidària? Perquè la metodologia de Pam a Pam és participativa i tots els punts que hi ha en el mapa han estat entrevistats amb un qüestionari de 15 criteris d'economia solidària organitzat en 3 blocs. Hi ha 4 preguntes que són sobre organització interna. L'economia solidària en bona part és transformadora per la manera en què es gestiona l'activitat econòmica. Per tant, aquí preguntem per democràcia interna, per com pot participar la gent, per condicions laborals, per perspectiva feminista, per quin pot ser el desenvolupament personal de la gent que està implicada en aquella empresa o iniciativa. Després hi ha el bloc d'impacte social, on hi ha 8 preguntes, i aquí mirem tant des de proveïdors i aposta per l'economia local, aposta per les llicències lliures, per la cohesió social, amb quin tipus de entitat financera es treballa, per l'arrelament territorial i, per últim, el bloc d'impacte ambiental, on preguntem criteris de sostenibilitat, de gestió de residus, de consum energètic. Cadascuna d'aquestes 15 preguntes té 5 indicadors de compliment. Per tant, cada iniciativa ha estat avaluada com a mínim per 75 indicadors i si es compleixen la meitat més un dels criteris, doncs apareix en el mapa. Per tant, aquesta és la garantia de que tots els 1.600 punts que es poden trobar actualment en el mapa de Catalunya de l'economia solidària donen garanties de que són projectes transformadors amb impacte social i ambiental positiu i la voluntat de Pam a Pam sempre ha sigut doncs, facilitar a la ciutadania aquest consum responsable i d'acord amb els seus principis. El mapa de Pam a Pam és un projecte de la XES, que és la Xarxa d'Economia Solidària, que un dels seus objectius és fomentar el consum responsable, però també té altres eines, com és el balanç social, on es poden autoavaluar les empreses no? amb valors d'economia social i solidària. Organitzem la Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya. Hi ha tot un desplegament de xarxes locals d'economia solidària arreu del país no? que promouen els valors de l'economia solidària en el seu territori, hi ha tota una línia d'incidència política, així que esperem que sigui una eina útil. Hem vist que heu utilitzat bona part de la informació pel mapa del consum responsable a Roquetes i esperem que això ajudi a canviar els hàbits de consum en el vostre municipi. Gràcies per comptar amb nosaltres. Una abraçada.
Una abraçada igualment, Anna Fernández, que és tècnica de Pam a Pam de la Xarxa Solidària de Catalunya, que ha participat en via telefònica des de Barcelona i, naturalment, per motius d'agenda no ha pogut estar aquí present a la nostra tertúlia. Però sí està present, com diem, el coordinador d'Educació Ambiental del GPEC Ecologistes de Catalunya, Joan Franc. Explica'ns una mica, des de la vostra entitat, què és el que feu per en aquest consum responsable.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos. Nosaltres, per al consum responsable, doncs, fem moltes coses. Ja portem més de 40 anys a lo que és el món de l'ecologisme i la sostenibilitat doncs, sempre ens ha preocupat bastant. Però hi ha una tasca en la que creiem molt, que és l'educació ambiental. I nosaltres doncs, bueno, creiem que les coses se poden canviar i la manera de canviar doncs, és principalment anar a les escoles en projectes educatius i fent unes activitats en les quals el que fem és aproximar la natura als infants. D'aquesta manera, doncs, el que provoquem és que es pregunten, no? Quan, per exemple, tenim un projecte del Trito Verd i els portem una bassa de Trito Verd i no hi ha Trito Verd, doncs se preguntaran per què no hi ha aigua pel Trito Verd. O quan a l'Ofegabous no hi ha aigua i han de fer uns corredors perquè passi l'Ofegabous. Doncs, bueno, totes aquestes coses, doncs, el que fem és que els crios pensin. I d'aquesta manera, doncs, quan arriben a casa, doncs, ells mateixos són els primers en estalviar aigua, o en no consumir tant de plàstic. O quan anem a les platges i fem estudis de plàstics. Els fem agafar i pesem els plàstics, veuen el plàstic que hi ha, veuen les deixalles que hi ha. Pues és una forma molt pràctica i molt, però que molt, molt bona perquè els crios pues, aprenguin el que s'ha de fer.
I des d'un altre vessant, podem dir des de mitjans de comunicació, des de Sur de Casa, la seva coordinadora, Neus Barberà, de quina manera aporteu el vostre granet de sorra en aquest consum responsable?
Clar, nosaltres, en el nostre cas, ens dediquem a la comunicació i a la cultura. Llavors sí que són sectors en els que en un primer moment penses quina aportació fan, no, al consum responsable, perquè al final som bàsicament el nostre projecte principal és un mitjà digital. Però bueno, justament naixem com a mitjà digital per a no ser un mitjà en paper, per exemple. Ja comencem en aquesta idea de fer un mitjà més sostenible, no, que no tingui tant d'impacte o de residu en aquest cas. Però sí que la nostra funció, a banda de fer de difusió, que jo crec que és una part molt important, ja no només de pràctiques, en aquest cas cooperatives o de turisme sostenible. Per exemple, nosaltres entenem també la cultura com a l'excusa per a conèixer territori, no? I poder-te moure al poble del costat a través d'una proposta cultural. Entenem que és aquest turisme de proximitat que intentem també promoure des de Sur de Casa. També creiem que com a cooperativa, en aquests valors que tenim, per exemple, els proveïdors que tenim, ja sigui d'entitats financeres o a nivell energètic, també les oficines pues, en plaques solars. O sigui, intentem en totes les nostres decisions a nivell d'empresa que podem prendre, tenir en compte aquests valors de proximitat, no? O si hem de fer targetes a una impremta d'aquí de la zona. O sigui, en aquestes petites decisions és on creiem que podem nosaltres aportar, a banda de la difusió que podem també oferir.
Coneixem ara més iniciatives des del municipi de Roquetes. En aquesta ocasió, el representant de segona volta, Carles Just, que per cert, segona volta, es dedica a la recuperació i comercialització d'objectes de segona mà. Des de la vostra entitat, de quina manera feu aquest consum responsable?
Pues a la segona volta el que intentem és donar el que estem parlant, no? Una segona vida a articles o productes que objectivament tots podríem veure que són útils i que acabarien llançats i això és el que no volem, no? Que se genere tant de residu. Intentem això, que la gent pugui vindre allí i en un preu mòdic aconseguir un producte que està de qualitat, a nivell de el que vulguis, mobles, roba, electrodomèstics, el que pugues trobar allí, el que qualsevol persona pot llançar de casa seva i que sigui perquè en vol un altre o perquè no li agrada tant o perquè s'ha quedat una mica antic, allí se li pot donar una altra oportunitat i que segueixi dins el cercle, no? Que no acabi llançat.
I també a la nostra tertúlia tenim a Mingo Espuny, com diem, és pagès del territori que practica aquesta agricultura ecològica. Quina és l'aportació com a pagès?
Bé, simplement és voler fer les coses de forma més sostenible, no? Vam canviar, jo vinc d'agricultura convencional, vaig fer un passet al 2001 ja en producció integrada i després el 2013 ja vaig canviar a agricultura ecològica en els cítrics i després hem anat canviant també els altres cultius típics de la zona, com ara també les oliveres. I, bueno, estem en allò, veiem que també estem aprenent, perquè també primer sembla com un repte que dius, hòstia, no sé com ho farem o si ho podrem fer, però, bueno, posant aprenent i escoltant a gent que en sap més que nosaltres, anem per aquest camí i, en principi, o sigui, estem contents d'haver fet aquest pas i seguir en aquesta direcció.
Hem conegut una mica a cada una de les entitats que ens acompanyen avui en aquesta tertúlia de celebració d'aquest divendres 15 de març, Dia Internacional de Consum Responsable. Però suposo que els oients que ens estan escoltant, els ciutadans en general, què és el que podem fer per a, doncs, també aportar el nostre granet de sorra en aquest consum responsable? Quina és la vostra visió? Per exemple, des de l'Ajuntament se porta a terme aquesta campanya, que ja és prou interessant, no?, per a consciència.
Jo, per a continuar, m'agradaria remarcar els diferents àmbits que cada un treballeu i que al final només és un canvi de xip. O sigui, no estem parlant de grans inversions, no estem parlant de, sinó una mica de canvi de criteri, de canviar de lo que pot ser la societat o el consum ens porta a consumir d'una manera, perquè m'ha sorprès, cada un té la seva casualitat i casa de manera de que treballeu, però només és un canvi de xip.
Sí, és prendre consciència. Jo crec que al final de dir, bueno, treballar hem de treballar tots, perquè això poca gent pot decidir no treballar, no? Però vull dir, al final és dir, de quina manera o què pots aportar tu a través del teu treball, no? Que pugui fer una miqueta el món millor. És com molt idealista, però al final són petites coses, no? Que pots fer.
És el teu granet d'arena, no?
Exacte.
Contribueixes a el que sí. pots, a grans nivells no ho pots fer, però a petita escala cadascú ho estem veient, no? Ficar el seu arrimar una miqueta el muscle en això.
I compartir, explicar-ho.
Claro.
De forma que coneguéssim tots.
Sí, perquè normalment això tampoc se coneix en gran, no? La gran massa de la població no sap, per exemple, què fa el GPEC, o no sap, per exemple, què vol dir ben bé fer la transformació de l'ecològic en els productes que mos mitgem, que al final és menys veren, no? Clar, és que al final, i potser, bueno, això ja no ho sé, ja ho hauria de parlar ell, si el producte se l'acaba ressentint de tirar menys líquids o no. Això ja...
Bueno, jo l'experiència meva va ser, primer aviat, una mica per conscienciació de que volem, pues, bueno, estar millor, no? Millorar en tots els àmbits. Un altre també va ser que durant uns quants anys, encara segueix ara, però els preus molt ridículs sí, que hem anat tenint, no? I principalment en el convencional, que sempre s'ha de produir molt més, però molt més barat. Llavors dius, bueno, no acabes de... Dius, per a què hem de fer tant per a no guanyar i damunt encara embrenar-nos, entens? I matar tot el que tenim al nostre voltant. Doncs bé, doncs canviem, no? Canviem i provem, comencem per aquí, per canviar. I bé, veus que també doncs primer ja estàs content tu de que el vereno ja no te'l tires tu primer damunt, no? Després ja no mates a tota la biodiversitat que tens per la vora. Després veus que pots fer un producte de qualitat, potser no tanta quantitat, però sí qualitat i bo i en respecte en tot el que ens envolta, no? I bueno, i això també se pot fer, pues, bueno, gràcies a la gent que ho compra o que també preferís gastar-se els diners en este quilo de producte o litro d'oli o el que es faigui i bueno, i contribuïs a tindre un aliment bo per a ell, però també contribuïs a cuidar-lo l'entorn i d'esta forma conjunta podem tirar avant. Sí.
Això que tu dius, Mingo, nosaltres al GPEC també tenim projectes ecològics, no? d'agricultura ecològica, i un exemple molt clar que és per la terra de les oliveres, ho tenim avui de Cona, ja tenim les oliveres
Mil·lenàries,
les monumentals que diem nosaltres, que a fetes van veure que hi havia una expoliació i van decidir fer un projecte. I en aquest projecte apostem per la cultura agricultura ecològica i el que fem és donar les ferramentes al pagès perquè com tu pugui transformar-la, no? Pugui passar al cultiu ecològic. I llavors pots donar un valor afegit perquè tu, el teu oli, si és ecològic, doncs tenim tota la diversitat que hi ha al voltant de la teva olivera.
Claro.
Tenim raboses, tenim serps, tenim animals que possiblement no estirien. Bueno, sí, segur que no estirien, sí, si no fos per la qüestió ecològica. I a part, doncs, també incentivem el que és l'ecologisme i l'ecoturisme. Vull dir que el pagès pues tinc una alternativa a lo que és l'agricultura ecològica, però que també pugui fer unes rutes d'ecoturisme i que pugui donar a conèixer pues, l'oli.
Pues, molt bé, sí. Perquè, bueno, la gent ho ha de conèixer.
Sí.
I que també es poden fer les coses d'esta forma i millorar tot, sí.
I l'oli que tu vendràs, com el GPEC, si era un oli... La gent que compra aquest oli, doncs serà un oli d'una monumental, però és que, a més, qui compra això compra una conservació que hi ha, sí. Perquè si no els crios mateixos, nosaltres, a l'educació mental, a l'educació, doncs arribaríem a un moment que no podies ensenyar un camp d'oliveres.
Claro.
I d'altres, una olivera doncs, que porta més de 1.700 anys i hi ha molta història.
Déu-n'hi-do.
Sí. I servís de casa doncs, per a altres animalets.
No? Arriba a les escoles, això?
I tant que arriba a les escoles. Mira... Inclús, no només arriba, fem moltes activitats relacionades amb les oliveres, perquè nosaltres bueno, creiem que els crios, pues, com més coneixen, més defensen, eh? Més defensen el que tenen. I quan els oliveres ne fem diverses. Una d'elles és en J. És a dir, els mateixos alumnes, nosaltres els GPEC els donem els coneixements, eh? Pues de la biodiversitat que hi ha al costat d'una olivera, perquè tu, nosaltres els fem veure que si vas ampliant la imatge, pues a l'olivera pues hi ha uns líquens, hi ha uns forats, hi ha unes fulles, i fem... els donem els coneixements perquè tinguin el vocabulari de la biodiversitat. I a partir d'aquí, en un mestre jotero, ells fan la seva jota. Llavors fem fan una seva jota baix una olivera, però és que a més, aquell dia pues, fem una activitat de descoberta. I després també les oliveres, el que fem, per exemple, hi ha una activitat ha causat furor, que és que els donem a cada 5 crios una motxilla de científic. I llavors, pues, que si un metro, perquè sapiguessis monumental no muntal, termòmetre, balança... I d'aquí, pues, bueno, en una brúixola, pues, van descobrint per les finques el que es poden trobar. I bueno, és
interessant.
I s'ho passen bé d'una forma molt divertida. I aprenen, que és l'important. I després són els primers que defensen.
Claro, sí, a casa són els primers que t'arriben a casa. Papa, que això ho estàs fent malament, eh?
Sí. De tota manera, creu que la gent és una mica reàcia a fer el consum responsable per la part econòmica, de que tot val més diners, o que són reacis a adquirir productes de segona mà?
Jo considero que sí que és veritat que hi haurà coses que hauràs d'invertir una miqueta més, però és que hi haurà coses que sortiràs guanyant. En el teu cas, Carles, sortim guanyant. A part de que no portem més material o matèria prima a l'abocador, li estàs donant una segona vida en més econòmica.
Claro.
Està clar que no el tindràs impecable, però que la funció te la fa. I per a la finca, per a la garriga, per a la muntanya, per al càmping, per a... Almacén.
I hi ha coses que et sorprendrien, eh? Hi ha gent que lloga el pis i allí hi ha uns mobles xulíssims, Chapo, que la gent no sap què fer-los, els propietaris, vull dir, i la gent que entra ne vol uns altres, perquè vol els seus mobles, jo què sé, si era a casa seva, saps? Hi ha coses que...
Doneu un cervell, a més ho faciliteu.
A banda, sí, si tu no tens... te vols canviar els mobles o vols traure la cuina o el que sigui, si se li pot donar la segona vida sempre, això, eh? Nosaltres te ho podem vindre a buscar perquè també com entenem que no tothom té un transport per a poder-se buidar el pis o si és una persona gran o el que sigui, saps? Tu intentes facilitar això perquè no acabi sent una deixalla. Nosaltres el que volem és que el màxim possible torni a ser reutilitzable. Que...
Repareu també?
En la mesura de lo possible, sí. Sí. O segons quins mobles, si els veiem que es pot fer, doncs se restaura. Sí,
molt bé,
sí.
Molt bé.
Acumulem moltes coses, no?
I a casa que de cadascú ho al·lucines i tothom te conta el mateix. Claro. No, és que en tinc de fa tot, tinc la bicicleta del xiquet quan era minut, dius, pues, pa llançar-la, perquè està bé, l'ha portat un anyet, segur, aquelles sense pedals, per exemple, no? Pues la portes allí i després vindrà un altre xiquet que igual en possibilitats o igual no, se la podran dur i el millor seria que aquella bicicleta anés a 4 o 5 xiquets o 6, fins que ja l'haguessis de dir, ja no podem fer
perquè res. Té la capacitat, aquell moble, aquell vehicle, aquell objecte, té la capacitat de tindre 4 vides, no? De 4,
claro.
D'un xiquet que la disfrute, no? En diferents fases.
Jo crec que l'exemple de la bicicleta d'un crio és molt visual, no? De dir, tothom ha tingut crios a casa i ha vist que els joguets igual els ha mirat dues vegades.
Sí.
I després tens allí allò encantat, que et fot un racó, que et fot un bulto i vas acumulant. Et sap mal perquè era el xiquet, la cuneta, el cotxet...
No era d'estos.
Per si de cas.
És que és així.
Per si de cas.
Claro.
Què ne penses, Joan, de tot això? Quantes idees, eh? Quantes...
Ja, com moltes idees i diferents facetes, la veritat. I jo tenia que preguntar-te alguna cosa, tu, perquè sempre... Jo vinc al costat de la vostra empresa i sempre... I sempre m'he preguntat, i com poden ells el valor a cada un dels objectes?
Bueno, el valor pues, depèn de l'objecte que és. Hi ha gent, tenim voluntaris, tenim gent que ens col·labora, jo que sé, una la part d'electrodomèstics o el que seria més tecnològic. L'altre, pues, igual en plan dels mobles antics, o tenim diferents que ens assessoren una mica. Nosaltres els ho preguntem a ells, quina idea tens d'això? Pues, home, més o menys per aquí. Sempre pensant en baix. I les altres que mos podem, que no tenim segons quina ajuda, doncs anem a les xarxes. Ho busques sempre un preu que s'ha venut. Sí? Uh-huh. A partir d'allí nosaltres fiquem la meitat i si pot ser un 10 o un 20% menys. perquè és que al final t'ho han donat, saps? O sigui, tu ho gestiones, igual ho vas a buscar o ho repares, el que diem, i fas una petita... Si l'has de reparar molt, ja no, perquè llavors el preu ja no ho podries... Saps? Si una peça te val 40 euros i l'has de vendre, per... ja no et cal fer-ho, saps? El preu aniria més o menys per aquí, sí.
Molt bé, bona
sempre,
pregunta.
Sempre
bona.
Molt per baix del que una mesita d'un llit, si tu vas a... No ficarem noms de, no, d'establiments així grans, però et podria valdre 70 o 80 euros. Allí, si les mateixes característiques, un aglomerat en un tiradoret i no sé què, te pot valdre 10, saps? Clar, llavors, el que dius tu abans, doncs anem a veure si allà a la finqueta, no, ens fiquem dos mesites en 20 euros. Dius, home, de l'altra manera te'n costaran 100. No sé, jo crec que i el que et dius no s'ha llançat, ja no s'ha aportat a la deixalleria, ja no ha entrat allí, ja no consta com a quilos per als ajuntaments de cada... Perquè nosaltres anem recollint també per tot el que es va Vegebre i Montsià. Claro, tu imagina't de tot el que es llança, que nosaltres poguéssim recuperar esta part i que torni al cercle... Vamos, per anar a nosaltres mos fiquem supercontents.
De tota manera, crec que potser la gent li falta aquesta informació. Potser molta gent no, hi ha, no sap que hi ha entitats o empreses que es dediquen a això. De fet, la segona volta està aquí a Roquetes, però al territori hi ha altres entitats semblant a la vostra?
No, en plan perquè nosaltres només acceptem donacions. El ser cooperativa, de treball social, això se reinverteix en la gent perquè pugui donar feina, per a treballar, per a pagar el local, per a... i com nosaltres no n'hi ha. No hi ha ningú més que ho agafi en forma de donació.
Però això fa falta informació i campanyes com la que porta a terme l'Ajuntament.
Correcte, hem de llançar una llança a fer d'altaveu, Antena Caro en aquest sentit farà una bona tasca, fer altaveu en totes les iniciatives per a donar a conèixer, però és que és per sortir guanyant tots. En el cas també se m'ha accentuat el comprar les targetes a empreses locals, és una cosa tonta, vale, et sortiran uns cèntims més car, però no faràs un consum del transport, de saber d'on venen les targetes, no? En el vostre cas, Neus?
Clar, és això, si al final és de les pots demanar per internet, te les enviaran, o si potser seran més ràpides, aquestes coses solen ser ràpides a tot arreu.
Les hauràs pagat abans de tindre-les?
Exacte.
Que això, a vegades, sí. Vas a comprar, no, primer paga'm i després, com que et deixa pagar abans? I m'ho sorprèn, i per internet no ho discutim.
Sí, totalment, és veritat. Però sí, o sigui, al final són petites decisions que en el moment de plantejar dius, hem de fer això, no? Un roller i unes targetes. On ho fem? El més ràpid? Jo ho faig en una impremta virtual, no? Online. Online, tal. I dius, home, no, ho pots fer a la impremta d'aquí al costat, que dones faena a aquella persona que està allí dedicant-se a això.
Vell teu, que comprarà el súper del costat de casa.
Claro, inclús en el paper, sembla una tonteria, no? Però, i quin paper? No, doncs, nosaltres les fem plastificades, home, no, doncs les podem fer de paper reciclat, no? Vull dir, és una xorrada, però al final dius, bueno, al final acabes tenint una targeta que continua sent només una targeta, però bueno, hi ha el que porta com de valors intrínsecs, no? Aquella targeta que és feta de proximitat, això, una empremta de prop, en un paper reciclat, o sigui, semblen tonteries, però dius, bueno, i al final, el preu, sí que en este cas, bueno, pot sortir, però bueno, jo què sé, en este
i cas... I sinergies que es poden crear entre també. Empreses, perquè si tu li compres les targetes, aquella impremta que fa les targetes, doncs faig un banner a surt de casa, que ja compta amb mi.
Bueno, és conèixer també tot esta... Sí, al final són contactes també, no?, que són superimportants a la vida i és això, si hi ha una web no saps qui hi ha detrás, no saps qui t'ho fa, no saps on ho fan i és molt important, no?, també el contacte social i la xarxa que pot crear.
Joan, segurament també té preguntes per a tu, perquè Joan té preparades per a tots.
Bueno, jo només volia preguntar-te que com seleccioneu aquestes activitats per a penjar-les a la web.
Tenim diferents maneres o decisions en les que les triem. Normalment, bueno, han de ser sempre culturals, això sempre és així. Moltes vegades m'ho han preguntat, i no fiqueu els partits de futbol? No, nosaltres fiquem activitats culturals. Sí que n'hi ha algunes que en principi, bueno, perquè al final nosaltres també ens financem a través d'administracions públiques, no?, o entitats privades, llavors aquí sí que hi ha esta part de prioritat, podríem
servei
dir, no?
Públic,
de servei,
no?
Sí, de servei públic, però després, per exemple, tot el que són associacions, entitats sense ànim de lucre, o sigui, este tipus d'activitats que sorgeixen de l'associacionisme o de la vessant més social, aquí per exemple, és una difusió gratuïta, vull dir, nosaltres mos passen l'activitat, la informació, i la publiquem sense cap cost. En esta idea de promoure, sí que intentem prioritzar això, no? Activitats que siguen i que tinguin també moltes vegades, no, pues, o tallers o xerrades, en este punt sempre més social, sí que intentem tindre'l en compte a l'hora de triar una activitat o no, perquè som conscients que l'agenda és infinita, llavors sí que hi ha esta part de tria, perquè si no acabaríem mai. I intentem posar este...
Aquí en esta taula tenim educació, comunicació, productes...
Reprofitament
i menjar, ho tenim tot, no, Paco?
Sí, de fet és el que estem dient. Potser falta aquesta part, no, de donar a conèixer tot aquest ventall de possibilitats de que la gent pot fer, o donar, no sé si un decàleg o petits consells del dia a dia, com molt bé deia Neus, doncs anar a adquirir productes de quilòmetre zero, del costat de casa. La vostra tasca com a mitjà d'informació també és important. Dins del vostre mitjà també teniu un apartat d'incentivar aquest consum responsable?
Sí, nosaltres el que intentem en la part més periodística o de continguts, aquí sí que intentem, a l'hora de tractar quins temes o reportatges fem, sí que tindre en compte esta part, no? o puntualment fer algun tipus de reportatge o de difusió d'aquest tipus de projectes més cooperatius o més d'iniciatives en este caire més social. Llavors aquí sí que és la part més de difusió, no tant de servei d'agenda, sinó més aquí com podem aportar una miqueta este punt, no? o afavorir este tipus de difusió. Sí, o sigui, sí que podríem, clar, no deixem de ser cultural, però sí que entenem que també som esta part més social, no? Perquè no entenem que cultura està lligat de social, i per tant sí que en la mesura que de lo possible sí que intentem aportar aquest tipus de continguts i promoure'ls. Nosaltres som cooperativa, que també formem part de l'Ateneu Cooperatiu o de la Federació també de Cooperatives de Catalunya, llavors sí que intentem anar de la mà també o afavorir la difusió d'aquestes iniciatives, ja no només com a través del nostre mitjà, sinó ja no, en la nostra funció com a cooperativa, no? I aquí sí que intentar ser actius en aquest tipus d'entitats que promouen aquesta economia social i cooperativa, més enllà de que nosaltres tinguéssim un mitjà digital, no? O sigui, ja com a cooperativa que som.
Està clar que és important que tota aquesta informació arribi al ciutadà i que també el ciutadà tingui facilitats per adquirir aquests productes, com per exemple Mingo, que és un pagès d'agricultura ecològica. El ciutadà té accés fàcil als productes ecològics, com per exemple els que tu produeixes? O entraríem sempre en la temàtica de les grans distribuïdores?
Bueno, a veure aquí, no sé, bueno, jo trobo que sí, que tenen accés. Simplement també és que la gent conegui, no? Hi ha qui coneix a base del temps també, doncs la boca a orella també fa faena. I, bueno, jo, no sé, tinc, per exemple, una petita web de contacte que bueno, venem pues, principalment per aquí a Catalunya, també algo a Madrid, poquet, però bueno, sempre qui vol algo pues, li podem enviar a en sigui. També venem a l'engròs, sempre que l'empresa que vingui a buscar-ho pagui un preu raonable, perquè si no ja no val la pena collir-ho. Però bueno, dins d'aquest món de l'agricultura ecològica, per a nosaltres ens ha servit per a dignificar la feina, perquè potser no serà tanta quantitat, però per almenys el preu és més raonable, que són uns cèntims, que és el que et fa funcionar. I també hem de tindre en compte, i això tothom hem de tindre en compte, que el menjar de qualitat pues, ha de valdre uns diners. He de tindre un valor, perquè si no té valor, què passa? Doncs pues que mira, pues lo llencem a la basura i no passa res. Encara pues agarrem en més d'un quilo, n'agarrem 6. Si me'n sobren 4, pues los llencem a la basura, que no passa res, que total, pel que val, no passa res. Claro, pues no, clar, aquí hi ha una feina de persones treballant, hi ha uns costos i, bueno, hi ha una sèrie de coses que s'han de valorar. I a última hora, doncs, escolta, pots comprar un litre d'oli que valdrà més diners, però tindrà un valor primer com a aliment saludable i de medicina. I a banda té un gust, no? Unes característiques millors per a saborejar-ho. I bueno, no sé, a veure si... pues bueno, que això que té un valor, però que, que està ben... que estos diners, uns estan ben gastats, entens? I en vez de gastar molta quantitat, pues ne gastes menys. I ja està, no passa res. Però el que més és, te ho gastes en bo i en bé per a l'entorn. Vull dir que no és només en bo per a tu, és per a tots.
Podem dir que el ciutadà té aquesta balança entre consum responsable i economia. De fet, com comentava Neus, estem els hàbits de la nostra societat de comprar molt per internet. Potser tenim ficat a la ment de comprar i contra més barat o millor. I si aconseguissis de preu encara uns cèntims més... més barat, o mira què he fet, no? Com si això fos una gran cosa. I ens estem, podem dir, degradant una mica tots, no?
Sí, bueno, és aquest afany de consumir, i com, no? I més, com més barat, no? Vull dir, sí, i no valorem, no? Pues això, la qualitat, la proximitat, altres coses que si... si no penses en la immediatesa, no? Si penses una miqueta en el futur, no? en los anys que venen, pues, que llavors ho penses d'una altra manera, no? O potser penses una decisió diferent que si no és el ja, no? Aquesta immediatesa que hem de com intentar rebaixar una mica, no? Perquè si no és això, prenem decisions que, bueno, que després tenen... Bueno, totes les decisions tenen conseqüències, i llavors, per tant, és molt important en quins valors prens les decisions al dia a dia.
I per això suposa que és una tasca important com la que fa el GPEC, Ecologistes de Catalunya, de els més petits ja, no? D'anar-los inculcant a aquesta metodologia, a aquestes idees.
Que descobrissin. Més que inculcar, nosaltres fem que descobrissin i que es preguntin. I quan veuen les coses, pues, en seguida pues, analitzen la situació i veuen el camí que s'ha d'agafar, no? I en això pues, és el que han de fer el dia a dia. Ja sabeu que la sostenibilitat significa pues, bueno, que han de deixar el planeta igual o millor que m'ho han trobat, no? Però també quan parlem d'educació ambiental tampoc hem de carregar tota la càrrega als crios, no? Perquè nosaltres... Pues,
les famílies i els pares.
Les famílies i els pares, però que nosaltres estem on estem perquè nosaltres ens hem cregut un sistema econòmic, un sistema que cabia i tots hem passat pel tubo, no? Pues, entre tots ho canviarem i ja està. I els crios, pues, clar, són la clau perquè és el futur. Però si un crio veu ja les conseqüències de petit, potser molts de nosaltres, clar, a la meva època no reciclava, el reciclatge vindrà després, no? Pues ara que ets crio i et fan preguntar-te coses, pues ja aniràs entent de com fan les coses, i seràs el primer a dir al pare o a la mare, escolta, això no es fa així.
De tota manera, també podem dir que la societat sembla que va canviant cap en aquest consum responsable. De fet, si ens fixem, per exemple, a la televisió, hi ha alguns anuncis, algunes empreses que inculquen això, no? Donant-li una segona vida als productes en pàgines web de segona mà, d'articles. Això ho aneu notant també dintre de la societat, d'entre les famílies, els més petits, els consumidors?
Sí, és lo d'arreglar, no? I abans va haver una època que tot se comprava nou, no? Ja no funciona, comprem un nou. Ara sembla, bueno, ell, Carlos, com a segona volta ho ha dit, és un exemple, perquè Carlos també, bueno, tots els que estem aquí ja estem fent una tasca, nosaltres els eduquem, no? Però és que tu mateix, Carlos, en el que dius de donar segones vides i terceres i quartes vides, estàs educant. Ningú també. És que a mi, el que ha dit ell mateix, vull dir, per a què produir tant, si agafem i ho llancem. Doncs pues escolta, pues fem una cosa poc
i més bo,
sí, qualitat. Ell està contribuint, tots contribuïm aquí, no? Però l'agricultura ecològica està canviant les coses. Vull dir, no estàs contaminant, estàs creant consum responsable. Qualitat, salut, no? I Neus també, des de la vessant aquesta que teniu a surt de casa, perquè estàs fent una tasca grandiosa, que és donar a conèixer encara més, no? I donar l'oportunitat a les associacions, no? De sortir la teva revista i poder... i que mos coneguen la gent, i de l'Ajuntament ja no parles.
No, home, l'Ajuntament fa el seu granet d'arena i el que fa possiblement és o fer d'altaveu o unir una mica tots aquests esforços. Antes no pots arribar tu i mos encantaria que mos proposéssiu coses, que antes no podeu arribar a altres, on tot podeu arribar i o possiblement agarrar de la mà d'un i de l'altre i mira, presentar-vos i podeu tirar endavant aquella cosa que no sabíeu què fer i podeu tirar endavant. El que parlàvem de l'agricultura ecològica, s'ha de saber, clar, la gent que s'hi dedica sí que ho sap, però la que no, mos dediquem, no ho sabem. l'herbicida, no és que el tires i allí es queda la planta, l'arbre, a la fulla, sinó que se'n va cap als aqüífers.
Bueno, aquí està també l'ús que se'n faigui, no? Perquè tu pots tirar una mínima dosi, però al cap dels anys, si la dosi, bueno, hi ha hagut molts de problemes de filtració a l'aigua, no? Però per excés de productes. Bueno, escolta, si poden fer també d'una altra manera, no? El que passa que estem acostumbrats o ens hem acostumbrat a que s'ha de fer així perquè
és lo fàcil.
És lo fàcil i perquè també hi ha una exigència de que s'ha de fer en menys temps, molta quantitat i com més millor. I estem en
aquest
sentit.
I a l'hora de col·locar el producte ecològic, que és la guerra que sempre sentim dir des de fora, que els intermediaris i tal...
Bueno, això dels intermediaris estan en tots els àmbits. Clar que n'han de haver d'intermediaris, però no n'hi ha de haver 5 o 6, doncs n'hi ha de haver un, o n'hi ha de haver 2. No? Tu pots fer la teva feina al camp, pots vendre directament o pots vendre per mig d'una botiga o un intermediari que servisca en aquesta botiga, però no 4 o 5, perquè llavors no hi ha.
De tota manera, com comentàvem anteriorment d'aquest hàbit de comprar, fixar-nos en el preu, contra més barat millor, i després som els primers de queixar-nos de que comprem algun producte del camp i diem, això no té gust a res, això què és, i en canvi mos dol comprar productes que potser costen una miqueta més però que tindran el gust que ha de tindre.
Jo era un exemple que volia posar damunt de la taula, era que no discutim unes bambes de 100 euros, però sí que discutim de l'oli de 2 euros i mig a 4 euros i mig, i per 2 euros estem, i al final és una cosa que mos estem posant dins el cos.
O comprar unes mandarines, unes taronges, unes tomates.
Sí, oli, mandarines, Massanes o...
Sí, sí, no, correcte. Sí, home, que per pocs diners més pues, tens aquesta alternativa i està. I a més, clar, aquí què passa? Que moltes grans àrees pues, tenen també a la fruita i verdura com un producte reclam, no? De que sempre van a apretar al màxim per atraure al client, dient, mira que jo ho tinc més barat que a Capuesto. Però, claro, això de més barat que a Capuesto, pues, el que ho paga és el pagès.
És una estratègia de màrqueting comercial sí, per anar allí, que està la fruita barata, i suposo que ja acabo comprant el suavitzant o acabo comprant coses del directe, no? Del mòbil. És que el Mingo és un home molt ocupat, eh? Aquí no veu.
Canvia el mòbil i llevo la veu, però me torna a sonar.
Joan, tot ara teu.
Jo te volia preguntar algo. Ja me coneixes prou, però jo volia saber com promociones i com vens el teu producte a nivell local i a...
Bueno, pues mira, simplement vam començar en ajuda també, pues bueno, comencem per una petita web de contacte, no? que podem servir fent algunes firetes així per Catalunya. I bueno, la gent te coneix i bueno, te pica per telèfon o per WhatsApp o per correu electrònic o per la web, bueno, fem algo, no? És un complement, eh?
Entren les noves tecnologies aquí, eh, Mingo?
Home, sí, és important això, i tindre gent que t'ajudi a fer-ho. Però bueno, és un complement, no? Llavors, clar, tenim també empreses més grans, no? Que venen a buscar el producte perquè, bueno, perquè ells també ho treballen. Però bueno, ja hem fet un salto, no? De que com a mínim aquestes empreses ens deuen anar a buscar, per almenys el que jo he anat coneixent, tal com hem anat treballant, has anat coneixent gent que busca aquest producte. I a ti també una clientela, tant aquí a Catalunya o a Espanya o a França o a Alemanya, eh? Pues esteu venent a comprar les taronges mateix, pues venen en el camió, se ho cullen, se ho carreguen i se ho emporten a la seva planta per a confeccionar-ho. Però, bueno, tu també tens un preu raonable. Doncs pues ja està, només buscàvem un preu raonable, també. Uh-huh. I, a banda, la sostenibilitat que parlem, no? Doncs, pues, bueno, ja tenim... Almenys ens ha servit per a dignificar esta feina. I, bueno, i en tot el tema, pues, com ara en l'oli, pues, bueno, en l'oli també, claro, ara estarem en la certificació, la tindrem ara, però bueno, pues ja veurem, de moment estem treballant en cooperatives de la zona, jo sempre he sigut soci de Sucdebre, també personalment col·laboro en una altra cooperativa que sí que està donada d'alta en ecològic. En aquest cas, Odebre no ho està encara, potser tenen intenció en fer-ho. Veurem com va, veurem. Jo seguiré fent una miqueta pel meu compte el que es pugui i a veure què surt. Ja està.
Aquest divendres 15 de març se celebra el Dia Mundial del Consum Responsable i dintre de les actuacions de sensibilització i sostenibilitat i consum responsable per a aquesta celebració, des d'Antena Caro hem volgut doncs, fer aquesta tertúlia per tal de presentar valors i pràctiques que impulsen les entitats que avui tenim aquí com a convidades. I abans d'acabar aquesta xerrada, aquesta tertúlia, m'agradaria que cada un de vosaltres, des del seu punt de vista, enviés un missatge a través dels nostres micròfons a tota la gent que ens estigui escoltant en aquest moment, què és el que podem fer per a entre tots tindre una vida o un món de consum més responsable. Joan Franc, que és coordinador d'Educació Ambiental del GPEC i Ecologistes de Catalunya, quin seria el teu missatge?
Jo crec que el que ha de fer la gent és preguntar-se el per què. És a dir, agafar, quan compres un producte, i mirar d'on ve el producte. I després mirar, doncs, abans de tirar un producte, doncs, pensar si pot tindre una segona, o tercera o quarta vida. I si convé anar en una bossa de plàstic, doncs potser no convé anar en una bossa de plàstic. Potser, si sempre portem una bosseta de roba, doncs ja anem evitant el plàstic. Són preguntes petites, és a dir, simplement preguntar-se. No cal complicar-se molt la vida, això del consum responsable.
I com a mitjà de comunicació, Neus Barberà, que és la coordinadora de Surt de Casa, quin seria el teu missatge?
Una miqueta, jo crec que aniria també en esta línia, no? Al final és plantejar-se les petites decisions, pensar que tenen conseqüències i intentar que aquestes conseqüències siguin lo més positives, no? O que no tinguin tant d'impacte negatiu a la societat. I en petites cosetes podem fer canvis, com diria el Capitán Seam, no? Los petits, com era allò, lo de los petits són poderosos, pues totalment d'acord. I crec que com a societat són aquestes petites coses les que poden canviar.
Com a representant de la segona volta, Carles Lluís, el teu missatge, recicla i aprofita, potser?
Sí, 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 i consciència, més que res, de dir, hòstia, abans d'anar a llançar-ho, pensar que inclús, mira, m'he quedat per dir-ho, el primer dissabte de cada mes, com estem al polígono de la Ravaleta, tallem el carrer, i la gent que vulgui vindre a vendre el seu producte que li sobra de casa ho pot fer. Si tens un bulto de l'almacén i tens, tu pots vindre allí i vendre-te-ho tu i tot el que traus és per a tu. I això també ajuda, no, a que cadascú se pugui... Pues això és el que havia d'anar llançat o el que no sabies què fer o ja no sé a qui preguntar-ho si ho vol, vens allí i possiblement te'l trauràs de davant i et trauràs dos duros i torna a seguir la...
Planazo pel dissabte pel matí, eh?
No, però això, per exemple, si mos ho envieu a Surt de Casa, nosaltres, per exemple, ho podem ficar. Ah, ja, tot apuntat. No, bé, clar, és que és això, no?
Ja han sortit sinergies, Paco.
Sí, clar, molt bé, molt bé. Són les coses aquestes que parlàvem aquí i que sí. Clar. Jo crec que costa una mica, per exemple, les coses per a fer una... el que creiem que està bé, costen una mica més, no? Vale. Costa anar al súper i trobar oli ecològic. Costa, jo crec que et costa una mica més. Has d'estar conscienciat en això. Sí. Jo vull cuidar, o jo vull no embrutar tant, o jo... No? Jo crec que és
el reciclar a casa té un petit més esforç que no, tira tot a la resta.
Per exemple, vull dir, és així. Tot el que dis-li alternatiu o dis-li com vulgues en el tema de conscienciació o de cuidar el nostre envoltori, al final, que nosaltres estem aquí dins. Costa un pelet més, doncs va, que no passa res. I quan ja estàs en la dinàmica, aquella no mos costa separar.
No, ja ho fas per inèrcia.
No et fa mal als ulls quan ja veus una botella de vidre dins de l'orgànic o de... Tia,
impacta,
quan érem xocotets,
eh?
No, però ara sí, ja sí. Sí, sí. Potser també quan érem xocotets anaves en la botella de vidre al sifonero i aquell te donava 5 duros sí. I tu passaves tota la tarda les xutxeries. Avui ja no passa això. Avui compres l'envàs per llançar-lo. Per exemple, eh? Cert. Crec que és una miqueta la conscienciació.
De tota manera, són hàbits que potser algunes pel·lícules de ces americanes ja han vist, no? Que la gent traia el seu mercadet davant de casa seva i feia una taula sí. I venia els seus productes. Això és el que tu comentaves, no, Carles?
Sí,
que...
perquè sobretot nosaltres encara estem una miqueta aquí, i potser a Catalunya una mica més, però estem com a un passet atrás o dos d'Europa. A la botiga nostra, per exemple, venen gent d'Alemanya, venen gent de Holanda, inglesos, la gent a Europa està més conscienciada en això, i la gent se compren un matalàs. Hòstia, jo dormir un matalàs d'un altre. Pues tu quan vas a un hotel...
Sí. Ho estàs fent.
Només t'han canviat els llençols. Tu estàs... No, és que és veritat. És veritat. Tu quan vas a un restaurant... Jo m'haig de comprar i de menjar uns plats que ha menjat un altre, que les va parlar malament, les baves i les forquilles. Tu vas a un restaurant... I en aquell got no saps qui ha begut, no? S'ha rentat 50 vegades?
Se suposa.
O se suposa. Doncs
pues en aquest cas, si ho fessis tu, ja t'asseguraries de rentar una vajilla i de que no passés res. I dius, mira, tinc una vajilla en, jo què sé, 5 euros. És veritat, sí, és només pensar en les coses, no?
Sí, sí.
Potser aquí també juga un paper important l'administració, no? De que deixi fer aquestes activitats, de que un pugui anar, com per exemple els dissabtes, a davant de la segona volta i vendre els seus productes sense impostos, demanar permisos, no sé com se pot arribar.
Bueno, sí, ja, al final ells el que han fet és una instància a l'Ajuntament per a tallar, durant el primer dissabte de cada mes, és una instància anual, que realment això ho fas en 3 minuts, i quan necessiten alguna cosa sempre hem estat en contacte, sí, quan s'ha fet bé i el carrer ha estat una mica en poques condicions per a poder realitzar la fira,
sí,
hi ha hagut comunicació, clar. Això és el que demanem sempre a la ciutadania, una comunicació i demanar el que realment ells creguin oportú per a facilitar qualsevol activitat.
Sí. I finalment, Mingos Puny, com a pagès del territori, fent aquesta agricultura ecològica, suposa que el teu consell seria consumir quilòmetre zero, potser?
Sí, home, que la gent, pues, molt bé, que quan vagi a la botiga o al súper, que miri que d'entès el producte i millor que el compri de la zona, si n'hi ha, i si no, pues, bueno, del més prop possible. Perquè trobo que també és una tonteria, com deia un senyor que a vegades poso d'exemple, un tal José Esquinas, que és un senyor enginyer agrònom que ha estat treballant més de 20 anys a la FAO, que posava d'exemple que va llaure un permís d'un accident de camions que va llaure, es van trobar un camió que portava tomates d'Espanya cap a Holanda i un holandès que venia cap a Espanya amb tomates. Pues, home, no sé.
No s'ho fem malament.
I això diu que li va preguntar un amic d'ell, economista, que deia si això era rentable, això. I l'economista li va dir que sí, que això feia pujar el PIB, que com més se compra i més se ven, més puja el PIB. Però, bueno, no sé a quin punt s'arriba, no? Més val comprar d'aquí, i t'evites gasto de combustible, fums, i almenys saps, i inclús li pots dir al qui ho fa, que el pots conèixer i dir, que escolta, pues, pots millorar això o allò, o mira, o no m'ha agradat, o no sé.
Sí. I també, Joan Àngel, com a tècnic ambiental, quines conclusions has tret de tot això? Tens una bona feina, no?, des de l'Ajuntament per a fer ja.
Sí, de veritat. A veure, tot el que han dit és... molt cert, la veritat. Jo sóc familiar de Mingo i ho tinc de molt a prop de casa. Mon iaio és familiar d'ell i tal, i ho he vist des de minut, com s'ha fet l'oli, com s'ha fet les mandarines i això. I jo he viscut molts anys a Barcelona i tal, i en realitat allí, pues, els productes que pots comprar allí, pues, són quasi tots de fora. I sempre he intentat, de la meva part, sempre comprar productes que posi allí, és d'aquí, que sigui més a prop, perquè sé que hi ha un treball detrás i crec que és molt important estar conscienciat. Això és la conclusió que trec jo, estar conscienciat del treball que hi ha i de lo important que és això.
I finalment, des de la visió de l'administració més propera al ciutadà, en aquest cas de l'Ajuntament, Jordi Llebut, com a regidor de l'àrea ambiental de l'Ajuntament de Roquetes, quin seria el seu missatge?
Bueno, pues que l'àrea de gestió ambiental, me podia pensar que era algo més ideològic, que podia ser algo més activitats i tal, però, ostres, he descobert un món. Vull dir que en moltes possibilitats on t'ho pots passar molt bé fent les coses bé, i llançaria un missatge a la ciutadania de que és una qüestió de canviar el xip, de fer un petit esforç, no un gran esforç, sinó un petit esforç per a reeducar-te a tu mateix, reconduir les teves actituds
i que encoratjaria a provar-ho.
Avui, des d'Antena Caro i amb motiu de la celebració aquest divendres 15 de març, el Dia Internacional de Consum, hem fet aquesta tertúlia d'aquest consum responsable amb els convidats, amb Jordi Llepuz, regidor de l'àrea ambiental de l'Ajuntament de Roquetes, amb Joan Àngel, que és tècnic ambiental també de l'Ajuntament de Roquetes, Joan Franc, coordinador d'Educació Ambiental de GPEC i Ecologistes de Catalunya, la Neus Barberà, coordinadora de Sur de Casa, Carles Lluís, representant de segona volta, i Mingos Puny, Països del Territori d'Agricultura Ecològica. Amb aquesta tertúlia el que hem volgut és que com a consumidors hem de tindre clar que tenim el poder de contribuir en aquest canvi de mentalitat, també de producció i de consum en la societat, i sobretot pensar bé què és el que volem comprar i assegurar-nos de que escollim correctament. I esperem que amb aquesta tertúlia doncs haguéssim pogut portar una miqueta més de llum en aquest consum responsable. A tots moltes gràcies per la vostra participació i enhorabona per la vostra tasca. Bon dia.
Gràcies.
Gràcies a tots.
Gràcies, adeu.